A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
El Departament de Salut ha registrat 28.847 nous casos de Covid en les últimes hores. També s'han registrat 32 hospitalitzats menys i en total són 3.010 i 10 crítics menys a les UCIs, amb un total de 453. En canvi, s'han certificat 108 morts. Baixen la velocitat de contagi, el risc de rebrot i ara ja podem parlar dels CAPs que van a atendre aquest dilluns 60.748 visites relacionades amb la Covid. Unes dades que sempre és convenient posar en context i per això encara continuem nosaltres. Pau Duran, bona tarda de nou.
Bona tarda. Per valorar la situació parlem amb el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, com va tot?
Bé, volíem saber si d'entrada com valores les dades actuals que anem coneixent.
Home, jo crec que s'està complint una mica el que era previsible. Mai sabíem fins a on arribaria la pujada, però déu-n'hi-do la pujada de casos que havíem tingut. Ja portàvem uns 10-12 dies que semblava que això es anava enlentint i per fi, des de fa ja una setmana o 10 dies amb la gent més gran i des de fa 4 dies amb tota la població, ja estem veient que comença el descens de nous casos, el qual no vol dir que no n'hi hagi de nous, sinó que realment la proporció de pacients nous ha baixat molt. I, per tant, estem en una situació a nivell de la població molt bona, perquè el que hem vist en altres països és que quan comença a baixar ho està fent de forma constant i molt probablement això té que veure en què hi ha una gran proporció de la població que està immunitzada o per la vacuna o per la pròpia malaltia que ha sigut molt i molt freqüent aquests darrers dies, amb una repercussió assistencial de pacients greus relativament petita en comparació a les altres vegades, però que no és petita. Nosaltres tenim 200 malalts ingressats amb coronavirus a l'hospital. Això encara és molt. També pensem que la població comença a baixar i nosaltres no ho notem a l'hospital fins als 8-10 dies. Devem estar a punt, tant de bo.
Estem vivint una onada de la qual culpem, en part, cites del calendari que van des del pont de la Constitució fins a les festes de Nadal i Reis. Per la variant Omicron, ni fet a mida per escampar-se, oi?
Jo crec que, de totes maneres, hi ha un element que hauríem d'anar traient una miqueta del nostre vocabulari, que és de qui és la culpa. Mira, el virus que es comença a transmetre molt, l'experiència d'aquests 2 anys és que nosaltres el podem retrasar, el podem enlentir, però no el para cap de les estratègies que hem fet, ni tan sols la vacunació. O sigui, el virus fa el seu curs mentre es troba gent vulnerable. La vacuna ha ajudat a que la transmissió s'enlenteixi una mica i les mesures preventives que ens anem inventant també fan el mateix. Aturen una mica, especialment en els moments de pujada ràpida. I a partir d'aquí, el virus fa la seva. Mentre hi ha gent susceptible, els infecta. I la sort que hem tingut amb la soca Omicron, i dic la sort amb insistència, és que la gravetat que està donant tots aquests milers de casos és molt més greu, però molt menys greu que la que vam tenir amb soques anteriors. I això, en part, és per la vacunació, en part, és perquè molta gent ja és vulnerable i, molt probablement, en part, perquè aquesta soca és menys agressiva. I ho hem de dir, es transmet molt més, però fa menys mal.
Podríem dir, veient la menor incidència en la salut dels ja vacunats, que és desitjable la infecció, comparant, per exemple, amb la primera onada, que ho podríem considerar com una vacunació natural?
Jo crec que la darrera frase sí que és certa, o sigui, això molt probablement pot contribuir a acabar amb aquesta pandèmia tal com l'hem viscut aquests 2 anys, però no és desitjable, perquè amb aquesta onada se'ns hauran mort centenars de persones només a Catalunya. I, per tant, desitjable no és, perquè el preu és que la gent vulnerable té molt més risc de pringar, i aquesta és la paraula, vull dir, malaltia greu i fins i tot mort. Això no ha desaparegut, és més greu que la grip. Per això, quan es parla de la paraula gripalització, a mi no m'agrada, perquè no és una malaltia tan greu o tan poc greu com la grip. És molt pitjor encara, però ens ensenya quin serà el camí. El camí, per desgràcia, no ha sigut trobar una vacuna que elimini la transmissió, no ha sigut un tractament que mati tots els virus, és un procés de reacció virus-persones que ja coneixem de fa molts anys. S'extén el virus mentre hi ha gent susceptible i quan la gent ha deixat de ser susceptible es deixa d'estendre. I, per tant, encara estem lluny, perquè més de la meitat de la població encara ho és, de susceptible, però si la gravetat baixa, doncs probablement està produint una vacunació natural, especialment amb els nens. Amb els nens, que la gravetat és tan baixa, el que estem veient a les escoles és un procés de vacunació natural, d'immunització natural.
De tota manera, el ritme que s'està transmetent ara mateix el virus, infectar, com si diguéssim, el conjunt de Catalunya, potser seria qüestió de setmanes, no?
Jo crec que no, perquè si t'hi fixes s'ha frenat i tu diràs per què s'ha frenat, per què hem fet aïllaments. Home, doncs resulta que hi ha moltes comunitats i molts països que no els han fet i també s'ha frenat. I jo crec que la dinàmica del virus és complicada perquè no la coneixem al 100%. Potser una part de la població està immunitzada perquè ha tingut altres coronavirus anys enrere i per tant, no s'infecten igual d'important. Potser hi ha una gent que té més risc perquè està fent uns tractaments especials que li baixen les defenses o té una malaltia concreta. O sigui que no seria tothom igual de susceptible. Hi hauria algunes persones que tindrien més risc. I fins i tot per la pròpia edat. Amb l'edat es perden aquestes defenses amb més facilitat. Fins i tot la resposta a les vacunes no és nou del coronavirus. Moltes altres vacunes hem vist que a partir dels 75-80 anys perden efecte. I per tant, el puzzle que barreja totes aquestes informacions encara és incomplert i jo també tinc la impressió que no estem visquent l'última onada, sinó que si les coses van bé, la del proper hivern serà per una onada encara menys agressiva i, per tant, ja no serà notícia, però continuarà sent un virus que es transmeti molt fins que acabi infectant a la major part de la població, cosa que ara devem estar al voltant de la meitat o... Els optimistes diuen que potser ja estem al 60% perquè molta gent ho ha passat sense adonar-se'n. Jo crec que no és el cas, que segurament estarem al voltant del 50, una miqueta menys, que ja és molt, eh?
Que ja és molt. De fet, no sé si hi ha algunes persones que tenen com més tendència a reinfectar-se, alguna mena de perfil, i no sé com es comptabilitzen, si cada vegada que s'infecten en suma una més o sempre són la mateixa estadísticament.
Sí, es tornen a sumar. Quan un pacient ha eliminat el virus i han passat 2 mesos, si novament el torna a tenir, quasi sempre és un virus nou. La veritat és que 2 mesos es deia, però molt probablement sigui 3 o 4. O sigui, quasi ningú sobreinfecta, es torna a infectar abans de 3 mesos. I té que veure això amb què ha canviat la soca, que la immunitat no és la mateixa, i que, com tu deies, hi ha gent molt més propensa per malalties prèvies, sobretot per alteracions de la immunitat per malalties de la sang, per alguns tractaments, no necessàriament la quimioteràpia general del càncer, sinó uns medicaments concrets que dificulten la resposta immunitària contra els virus, i, per últim, l'edat molt avançada. Però molt avançada jo probablement parlaria de 80 anys en amunt, que realment no per tenir 65 anys ets un grup de risc per tornar-te a infectar, sinó que té que veure més amb la debilitat immunitària que algunes persones desenvolupen amb l'edat.
En aquest sentit, si com més joves, més protegits, la reobertura de les escoles tampoc hagués estat resultant una mala decisió?
No, jo estic completament d'acord en que es reobrissin. Tinc algun dubte en si havíem de fer tant rebombori de buscar tots els casos o no, perquè al final la situació és la mateixa. Si tu tens un nen amb tos i febre que es quedi a casa aquesta setmana i que torni la setmana que ve, i acabaríem amb la discussió de si són 5 dies, 6 dies, 7 dies, mentre estigui malalt, que estigui a casa, i quan estigui bé, que hi torni. Això, que no s'ha fet i que no es farà, perquè la decisió ha sigut comptar-ho bé, ha tingut les seves avantatges, perquè hem pogut veure com realment, de tots els casos que diagnosticàvem a les escoles, la gravetat es pot considerar limitadíssima, perquè realment els nens han passat una malaltia majoritàriament benigna o sense adonar-se'n, perquè els han fet la prova de PCR o test d'antígens perquè al seu costat hi ha hagut un cas. Això vol dir que no ha sigut un problema a l'escola, que si no haguéssim obert les escoles, el dia que l'haguéssim obert hauria passat el mateix. No sé si recordes el juliol del 2021.
Sí?
Veníem d'uns mesos pràcticament des de Nadal de moltes restriccions, de molt tancament, de moltes coses prohibides, i el dia que es va obrir, tothom va sortir i va haver un boom de casos. De qui és la culpa? D'haver-los obert o d'haver tancat abans? Jo crec que no és de ningú, però si busquem una explicació, probablement és de tenir gent de 20 anys, mesos, sense fer res, fora d'anar de l'escola al súper. I el dia que et van deixar sortir, vinga, en viatges de fi d'estudi, vinga, reunions i vinga, festes. Normal, és el que hagués fet qualsevol jovent sa, que és el dia que et deixen obrir la sociabilitat. Per tant, jo crec que en el moment que les coses comencen a anar bé, haurà de ser ràpid la retirada de tot tipus de restricció obligatòria. I, en canvi, és el moment de pensar que perquè estiguin permeses, no totes les coses s'han de fer. O sigui, jo sé que està permès anar als restaurants, estar en un bar, no em trobareu en un bar molta estona, perquè jo sé que si ens traiem totes les mascaretes, encara que quedi poc virus, encara queda molt. I, per tant, no és adequat estar molta estona en un lloc tancat, no ventilat, si no és imprescindible. I hi ha molts llocs on jo encara no hi aniria. A les terrasses, a totes, si no fa fred. Però a llocs tancats jo procuraré anar als imprescindibles.
Això vol dir que també ens hem d'esperar ja una mica que potser repuntin les infeccions els pròxims dies?
Jo tinc la impressió de que no, Quan s'ha arribat a aquest nivell de tenir molta gent ja immunitzada, es torna difícil trobar-te amb una persona que tingui el virus. I ens queda aquesta intriga de fins a quin punt la ventilació dels llocs tancats estem fent bé o no, però fora d'aquí jo crec que haurà deixat de tenir perill la sociabilitat habitual i que qui haurà d'anar amb cura és la gent que se sap vulnerable per aquestes malalties, per l'edat o per aquests tractaments que et deia, i la resta de la població tirar a fer vida normal.
En aquest sentit que estàvem parlant d'aquestes estadístiques, també aquesta actualització constant de les dades, els indicadors que es fan servir per la pandèmia, potser ja no són tan significatives, hauríem de fer els recomptes d'una altra manera, com ho veu?
Jo crec que quan s'acabi aquesta onada, que li queden poques setmanes, s'ha de prendre la decisió de si seguim buscant tots els casos, tothom que tingui tos a fer-se una PCR corrents o un test d'antigen, o mirem si d'una forma que es diu sentinella, agafant uns quants, una bona pila de llocs on es faci, determinats ambulatoris, determinades escoles, determinats hospitals, però no a tot arreu, anar mirant. I si de cada 100 casos que fas surt un o cap cas, doncs no canviem d'estratègia i seguim fent l'esforç aquest sentinella. Si de cop en un dia de 100 proves que fas et surten 30 positives, doncs serà el moment de replantejar-ho si això està tenint alguna transcendència per la salut. Si fem 30 proves positives i ningú ingressa a l'hospital, doncs no caldrà que els comptem mai més. Però jo amb això ja no sóc tan optimista. Jo no estic segur de que aquesta sigui la darrera onada i s'ha de vigilar molt que el virus no canviï, que torni a pujar els casos. Però ja et dic, no necessàriament a tothom, sinó mirant-ho amb grups representatius de diferents ciutats, de diferents ambulatoris, de diferents barris, el que decideixi la conselleria. Com es fa amb la grip? O sigui, la grip no es va perseguint cas per cas, aviam si surt grip. Ara algú diu, mira, ara tindrem eines per poder-ho fer. Espero que no. Anirem de bòlit fent coses que serviran per molt poc, perquè al final li direm, sí, sí, té la grip. I què he de fer? Pues res, quedis un parell de dies a casa. Pues escolti, per això ja no cal que fem les proves. Si tu tens tos, febre i mal de cap i estem en època gripal, doncs dona per sentat que tens la grip i actua en conseqüència. Procura no contagiar a la gent greu o vulnerable que tens a prop i punt.
Clar que el resultat és el mateix. A nivell científic, quines notícies corren sobre avenços en tractaments de protecció, vacunes més efectives per arribar aviat o medicaments que aconsegueixin tallar la transmissió i que matin el virus dins nostre, si ho puc dir així, deixant de ser vectors?
Sí, tot. Hi ha molts indicis, hi ha molècules que s'han provat en el laboratori que actuen contra el virus i d'aquestes, lamentablement, la prova de foc era donar-les a persones greus i aviam què passa. Si d'aquests, amb eficàcia suficient, et diria que el resultat ha sigut zero. Amb alguns resultats que animaven a l'esperança, uns quants, però que després no s'han acabat de confirmar. I ara tenim aquestes pastilles que estaran disponibles aviat, els inhibidors de proteasa, que són antivirals directes, no contra la inflamació, sinó contra el virus, que tenen un problema, que és que són actius si es donen quan la persona encara es troba bé. Però no sabem quina és la persona que tindrà risc. Si definim molt bé quina és la persona que tindrà risc, seran molt útils. Si per prendre'ns tothom, molt probablement no seran. No només pel preu, que és el primer argument que surt sempre, que seran medicaments cars, sinó perquè en un moment en què tenim una soca que és menys agressiva, valorar si encara es manté aquest efecte beneficiós s'hauria de tornar a mirar, perquè tots els estudis que estan fets en època delta, per entendre'ns. Ara hauríem de veure si amb la soca Omicron també tenen benefici, perquè si al final se'l pren la gent que no té gaire perill i no li passa res, pues no li passa res encara que no prengui res. És a dir, que d'alguna forma estem en un moment que el que hi ha té indicis de que pot funcionar, però encara no està prou establert. I per mi el que és més interessant és que aquests mateixos productes o uns semblants s'estudin com a tractament preventiu per la gent vulnerable que s'exposi a un cas. Imagineu una persona trasplantada dels pulmons, que és un dels casos més importants d'immunodepressió, i que a casa seva surt un positiu. Què hem de fer? Anar-lo mirant fins que es posi malalt? O potser amb aquest donar-li aquesta medicació preventiva abans de que el tingui perquè no l'agafi? Si això funcionés, seria una eina molt bona per acabar de compensar l'efecte de les vacunes, que de moment és el més clar que tenim. O sigui, el que veiem que redueix la mortalitat, l'ingrés a la UCI i la gravetat és estar vacunat. O sigui, això no ho hem de despreciar, encara que estigueu en un moment que es diu la vacuna no ha funcionat perquè no ha aturat la pandèmia. A veure, no ha servit per aturar la pandèmia, però ha servit perquè la gent no es mori. Déu-n'hi-do.
Que no és poc. Doctor Manel Cervantes, moltes gràcies per acostar-nos a aquesta última hora del coronavirus. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.